Al matí, amb Raquel García.
L'artista Fina Miralles, nascuda a Sabadell al setembre de 1950, és coneguda arreu de l'Estat per les seves obres pictòriques, els seus quadres marcats per la vinculació amb els paisatges i també amb la naturalesa, però també per la crítica social en determinades etapes de la seva trajectòria han estat exposats arreu. Però Fina Miralles també té molta obra escrita, molts poemes que fins fa poc estaven guardats en un calaix. L'any 2013, la mateixa artista va donar els textos escrits des de 1972 a la Fundació Arts i ara han vist la llum en forma de quaderns acompanyats d'imatges de la seva obra pictòrica. I volem descobrir-los amb la Maia Creus, que és directora d'Arts Visuals de la Fundació Arts i també editora d'aquesta publicació. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I també amb la Maria de Vallivana, que és coordinadora dels grups de treball de la Fundació. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
Primer, expliqueu-nos què va suposar per la Fundació poder tenir doncs, a tot aquest material.
Doncs per nosaltres va ser molt, molt, molt important que la Fina Miralles pogués donar part del seu arxiu textual, perquè hi ha una part del seu arxiu que està al Museu d'Art. De fet, fins l'any 76, tot el que va escriure des d'aquella època està al Museu d'Art i posteriorment tots els escrits que va fer des d'aquella època estaven a la Fundació, que ho va donar perquè pues, pogués conservar i posar en valor.
Suposo que en el moment de rebre'l en vau veure el potencial o el vau anar descobrint també a mesura de que l'anàveu analitzant, perquè suposo que era molt, no?, el material.
Jo crec que ens hem de situar bé, perquè és important dir que la Fina Miralles l'any 1999 va llegar tota la seva obra al Museu d'Art de Sabadell. I en aquesta obra inclou un gran arxiu de textos que ell havia anat escrivint des de l'any 1972 fins l'any 1999, precisament. A partir d'aquest moment, quan la Fina dona aquest llegat de textos al museu, ella continua escrivint. Aquesta segona escriptura, que fa posteriorment, és la que ella va donar part d'aquesta escriptura a la Fundació Arts. I altra part d'aquesta escriptura tenia ella mateixa els originals. Per tant, el que vam la iniciativa de la Fundació Arts a través de la meva proposta com a directora d'Arts Visuals i coneixedora i estudiosa de la Fina Miralles des dels anys 70 va ser veure la necessitat de publicar tots aquests textos, no perquè sigui una obra literària molt important, és perquè aquests textos, que tenen una gran qualitat literària també, ajuden, són imprescindibles per entendre tota la seva trajectòria. Hem de pensar que la trajectòria de la Fina Miralles és molt particular. Ella és una artista que va posar-se en escena en el context de l'art conceptual de l'any 1972, que va durar, va ser un impuls molt important a tot Catalunya, venia i arreu del món. A Catalunya va arribar el 72 i Sabadell precisament va tenir un espai importantíssim de l'art conceptual, que és la sala 3 de l'Acadèmia de Belles Arts, on la Fina va exposar moltes vegades. La Fina, però, a partir de l'any 84, deixa aquest llenguatge de l'art conceptual, es desvincula de la institució art, de l'art entès com a professió i com a mode de viure, i inicia una altra trajectòria diferent, particular, singular, perdó, que la du a terme des de l'exili, exili geogràfic perquè se'n va viure a París, també a Normandia, exili estètic perquè busca altres llenguatges i altres fonts d'inspiració, i exili emocional i filosòfic, perquè la Fina entén que la pràctica de l'art i de l'escriptura per ella és un endinsar-se a l'interior, al fons més profund del seu ésser, de la seva consciència, per conèixer a si mateixa, per trobar el seu lloc en el món. Aquests textos que hem editat i que hem posat en circulació són el rastre escrit d'aquest procés que dura gairebé 50 anys, que no és poca broma, és a dir, no són 4 quaderns, són 4 llibres. En total són 800 pàgines, 400 imatges inèdites de la seva obra que està guardada al Museu d'Art de Sabadell. Perquè l'obra conceptual de la Fina és molt coneguda, però l'obra posterior, la que fa a partir del retorn al llenguatge clàssic del dibuix i de la pintura, és poc coneguda. I l'objectiu principal nostre, particular meu com a estudiosa i també de la Fina, és fer conèixer aquesta obra que fa ella a partir dels anys 80, perquè és la que ella se sent ara mateix més identificada i perquè és la que costa més que la institució art establert vulgui conèixer i admetre. Si vols t'explico com es fa.
Ara anirem desgranant també doncs, a aquests dossiers, però clar, tots aquests textos o molts estaven manuscrits i suposo que fer la catalogació ha suposat molta feina, em sembla que 3 anys, no?
3 anys, 3 anys de la meva vida, amb molt de gust, perquè a mi m'agrada treballar en els arxius. Sí, són llibretes manuscrites. Cada llibreta són fragments. La Fina mai va escriure això pensant que seria publicat. Alguns textos sí, És a dir, hi ha textos que ella fa amb motiu d'exposicions, d'instal·lacions, hi ha textos que sí, que també estan en aquests llibres, però la majoria ella els fa com un procés d'autoconeixement, de reflexió, de filosofia de la vida, filosofia de l'art, filosofia de l'existència, teoria de l'art, què és l'art, què no és, com es posiciona ella davant d'aquest gran institució de l'art que és avui dia, no? Per tant, clar, el primer pas va ser doncs passar-me hores i hores a l'arxiu del Museu d'Art de Sabadell amb l'ajuda de la Meritxell Casadesús, una ajuda inestimable, perquè ella estava constantment oferint-me tots aquests materials, transcriure'ls i posar-los en una base de dades que em permetés estudiar cada una d'aquestes llibretes. Evidentment, no es podien editar les llibretes tal qual. Havia de veure quina lògica interna tenien aquests textos que permetés publicar-los d'una manera que arribessin realment a la lectora, al lector i la lectora, d'una manera fàcil i plausible, no? Per tant, calia veure si hi havia alguna estructura interna, algun element de conceptual, de sentit, que pogués unificar aquests textos. I a mesura que els anava llegint, efectivament, van aparèixer. Són els 4 volums que trobem aquí, els 4 eixos que sustenten com 4 pilastres, 4 grans columnes que sustenten aquest univers escrit de la Fina Miralles durant 40 anys.
Doncs vinga, anem a desgranar aquest univers. Comencem per el primer volum, sí. Si us sembla. Explica'ns una mica doncs, com ha estat desgranat. Suposo que són els textos també més autobiogràfics, no? Tant del moment en què els va escriure com del passat.
Sí, el volum 1 inclou 2 eixos de treball que van units. Per una banda, els textos autobiogràfics, que són molts, perquè Fina Miralles, a través de la seva escriptura, ja dic, el relat autobiogràfic és un coneixement de si mateixa, un veure no què sóc, sinó qui sóc, i la pregunta pel qui vol dir veure el sentit de la teva vida. I per veure el sentit de la teva vida has de fer viatge enrere, a través de la teva mare, a través de la teva àvia, a través dels teus pares, la teva terra de naixement, i viatge cap endavant. Quin sentit vols donar tu en la teva vida, a què et vols dedicar? Són relats autobiogràfics que es posen en relació als relats, als textos que ella fa pensant en l'art. El seu propi art, però també l'art en general. És una gran teòrica de l'art, és una gran crítica de l'art, malgrat que a ella a la Fina no li agrada aquesta paraula, evidentment. Però sí que els seus textos sobre l'art són molt inspiradors. Ella té un concepte molt universal i clàssic de l'art etern, que ara no puc desgranar aquí. Aquest és el primer volum. El segon volum,
Si us sembla, sentim doncs, un dels poemes que s'han inclòs en aquest primer quadern, La vida, la llavor, la flor, el fruit, en veu de Karen Madrid.
Darrere els vidres, els barrots del balcó dins de l'habitació, l'horitzó es tanca. Inclús el camp, l'horitzó, mai està més lluny del que pot abraçar la mirada. Com explicar-te? Allà la naturalesa té una dimensió àmplia. És la inspiració omplint-te d'aire. Amb l'espai es lliura la mirada. La llibertat de l'àguila, el seu mirar, es perd amb la distància. Tot ho abraça des de l'aire. I jo ara estic aquí, però sóc d'allà. És com si algú m'hagués ensenyat que tot el que tinc no és per mi, que és tot per vosaltres. I aquí estic. L'esperit és el que em guia. El pensament el tinc al cor. No m'interessa pensar, sentir els sentiments fan sentir-me viva. I encara que hi ha molts moments que em perdo, torno a trobar la mirada de les coses invisibles. La música sempre m'acompanya. Hi ha moments que és dur, però no pots anar enrere. Has de ser com l'aigua d'un torrent que s'adapta al terreny, ocupant els buits, omplint-los. I quan arriba al marge, relliscar i continuar el corrent sempre inesgotable, seguint la seva pròpia naturalesa, fins que arriba a les parts més baixes, el mar, la docilitat. Precisament la riquesa és aquest saber-se adaptar i estar.
Així els nostres oients també es poden fer una idea, no? D'aquesta capacitat per transmetre
brutal.
I aquesta mirada, no? Sí, aquest recopilatori que heu fet. Uh-huh. Parlem del segon volum, que en canvi fa més referència a la llar, no? I
sí,
a la natura.
El segon volum parla de la terra. La terra com a lloc de pertinença, el paisatge, que és la terra, la natura, doncs, conreada, feta, habitada per l'ésser humà, i en aquest sentit parla molt, molt, molt important de Serrallonga, un mas, una masia, ara tratada per la mare, des de Serrallonga fins a Miralles es pensa ella mateixa en el món, des del lloc a l'univers. És a Serrallonga on desplega tot el seu sentiment sobre la natura, tot el seu reconeixement sobre tota la importància, diguem-ne, de la memòria inscrita en el paisatge, la memòria personal i universal, i en aquest volum doncs hi ha tots aquests textos que parlen de Serrallonga, que és el seu gran amor, però també tota l'escriptura sobre l'arbre. L'arbre és un element, una imatge, una figura simbòlica importantíssima en tot el trajecte creatiu de la Fina Miralles, des de l'època conceptual de l'any 72 fins posterior, fins ara mateix. L'arbre sempre l'acompanya, l'arbre és un ésser viu, és un ésser còsmic. En aquest segon volum hi trobarem aquests textos.
Potser aquest segon volum és un dels que millor la defineix, potser pel caràcter de la Fina?
Em resulta a mi difícil dir,
no?
Això, perquè tots quatre, és, mira, els quatre volums són
essència,
un
pura,
diamant,
no?
De quatre cares, que si n'hi treus una, el parteixes.
Oh, que bonic,
i el mutiles.
Que
i per tant no es pot dir de cap manera això.
Vinga, escoltem el segon poema d'aquest segon quadern i de seguida desanem el tercer volum.
Casa i finestra closa pel temps, obro a la llum els porticons. Veles a vents porten les olors de patis i verds, jardins d'estiu. La casa oberta a mar i verdor d'algues i flors, d'arbres i conreus, d'illes i illots, sols el temps del viatge, passeig de pedra i herba, d'aigua marí, blauet d'horitzons, de línies del cel, en recorda Mallorca. I en recorda Mallorca, me'n recordo de tu, i en recorda tu l'enyor somica, i en somicar l'enyoro, el plor m'arriba, i en arribar-me al plor, l'amor s'allunya, i en allunyar-se l'amor, el record revifa, i en revifar el record, somio Mallorca.
Quin text, eh?
No,
és que ens ha costat, també triar-los, perquè
és, que no
és una delícia, no saps què triar.
No saps què triar. Sí, sí.
Però això doncs, ja ens explica, no?
Sí,
el valor de,
d'aquest quadern. Són com quadern. El llibre de, de les meravelles, perquè tu l'obres...
I qualsevol
sempre.
Pàgina és una delícia.
De les meravelles, això.
Anem al volum potser més espiritual, el tercer, no? Els textos són també d'una època determinada, o la Fina també vol reflexionar sobre aquesta qüestió durant les prop de 5 dècades que apleguen els textos?
El tercer volum és, sí, efectivament, és el més espiritual, però també aquí vull fer servir la paraula mediúmica, la paraula de... No és una paraula, és una experiència. Fina Miralles, com moltes altres artistes des de fa segles, té un concepte d'art que va lligat a l'autodesaparició. És a dir, ella no pinta, no treballa, no es veu a si mateixa com un artista, un ego que s'autoexpressa, sinó un ego que es dilueix en el tot. i per tant ella és un mètode de creació, és un mètode de creació que té a veure amb posicionar-se en el món com a veu que rep la inspiració, rep el do de la paraula de la mateixa manera que rep el do de la forma. I per tant ella es concep a si mateixa com a mèdium, és a dir, ella és un canal, un canal que rep una inspiració, rep unes formes, unes imatges, i ella sent que les ha de transmetre perquè visquin eternament. En aquest volum, que és una meravella, el tercer volum, és on apleguem totes aquestes experiències mediúmiques, però també una cosa molt particular de la mística femenina, perquè la mística femenina res té a veure amb els místics de l'Església, en cap de les esglésies. I parlo de mística femenina perquè és universalment diferent. La mística femenina és una mística que no es desvincula de les religions com a moviment, com a institució, i en canvi és la celebració de la vida a través de la vida entesa com una realitat inassolible, inabarcable, indecible, la vida que es manifesta des de la natura, la vida que és bella perquè la natura ens la fa veure bella, i és una teologia dels sentits, jo en dic, no? És a dir, és a través de tots els sentits, de la percepció, de l'oïda, de la mirada, del tacte, a través de tots els sentits, és l'experiència d'aquest bé suprem, que és la bellesa eterna de la natura, entesa com allò que no es pot explicar ni és abastable a les lògiques de la raó ni del llenguatge. En aquest sentit parlo de mística femenina.
I per últim, el quart volum, que ens diu que l'amor és la gran força.
A l'úter de Déu, on em trobo, tota jo sóc aigua. En el pensament de Déu, on reposo, tota jo sóc aire. En l'amor de Déu, on jo gaudeixo, tota jo sóc vida. En l'existència de Déu on jo visc, tot això m'expandeixo. Deixo entrar l'amor dins del meu cos, que s'hi passegi, que hi rigui, que ho disfruti, que visqui, que m'ompli, que em revisqui, que s'instal·li per tots els raconets, per tota la pell, en la mirada, la paraula, el pensament i el somrís. Tot això sóc amor. Tots som un. M'obro al món. Sóc del món. L'altre és jo. I jo sóc l'altre.
Doncs també un quadern que jo crec que despertarà els sentits, no?, també dels lectors.
Sí, sí. El quart volum, també dit La gran força de l'amor, és una celebració de la mare. La mare simbòlica, la mare real, el llenguatge, l'origen, i és el volum on aplega els textos en què la Fina assoleix, expressa ja un coneixement profund de si mateixa, dels seus orígens, dels seus perquès, de la seva metamorfosis, de les seves transfiguracions, i celebra aquesta transformació amb un gran tribut a la mare. La mare real, la seva mare, ella se sent, es posa en una genealogia profunda de dones, dones reals, totes vinculades a Serrallonga, al mas que, des del qual ella mira el món, però també és cert que fa un salt de la mare real a la mare simbòlica. La mare simbòlica vol dir la celebració de l'amor. L'amor perquè sí, l'amor que acull, l'amor que ensenya, l'amor que dona, l'amor que no demana res, que és una gran força de transformació. I aquest amor també és patrimoni sobretot de les dones, perquè són les mares les que ens ensenyen això. Són les mares les que ens ensenyen aquesta manera d'estar en el món. Passa que després l'educació pràctica ens ho fa perdre i ens ho posa al segon terme. Hi ha un altre aspecte importantíssim en aquest volum, que és la transfiguració total de la Fina. Ella, quan passa del sentit de la natura i de la terra al sentit oceànic, ella ja viu en el gran tot, i ella ja està perduda, no perduda no, està trobada en el gran oceà de la vida. I per tant, en aquests textos ella parla de la mare, però de la mare elefanta, de la mare oceà, de la mare granota, de la mare Per tant, és la gran mare de la vida com a gran força de l'amor de transformació.
Doncs hem conegut a fons aquests quaderns, però també volem parlar amb la creadora de les obres que inclouen. Fina Miralles, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantadíssims de descobrir doncs, aquests quaderns. Però et volíem demanar, què va ser abans, la pintura o l'escriptura, o és impossible desgranar?
No, tot va junt.
Tot va junt, no?
Sí, és una trena, diguéssim, per entendre'ns, eh? Tot va trenat. Sí.
I com és que els teus quadres sí que s'han exposat i reconegut, mentre els poemes potser s'han quedat més en un calaix?
Bueno, perquè jo no sóc escriptora, jo escric, m'entens? Vull dir que tampoc he fet cap esforç per que la gent ho conegués, tampoc sóc novel·lista, no... jo el que he anat fent és anar seguint aquest camí, que és, no és un camí extern, sinó que és un camí profund, cap a com més profund millor, perquè aquesta idea que tenim de l'evolució, que hem d'anar cap enfora i cada vegada millor, és una evolució de cada vegada més profund. No és cada vegada més enfora, sinó cada vegada més profund. I com més profund, més ampli és el coneixement, no solament de tu, de tot, perquè ho arribes a abarcar tot, assentadet amb una cadira. I això és lo interessant de l'assumpte. I, bueno, jo he estat escoltant a la Maia i vull dir, no tinc res més que dir, perquè ho ha dit molt bé i hi ha hagut moments que m'he emocionat, també, perquè, clar, també és molt important que, com que totes les paraules i els escrits i els dibuixos i tal estan units a la meva vida, doncs és clar que és un motiu per mi i és un motiu també per les persones que s'hi senten reflectits, no? Mm-hmm. En aquest fer. I, bueno, jo també el meu gran agraïment a la Fundació Arts, al Museu, a la Meritxell Casadesús, a la Maia, com no, al Manel Costa i a tots els que han fet possible aquest miracle, perquè això, en l'època que estem, és molt difícil d'editar 4 volums de la manera que estan editats i tan bonics i tan ben fet, mm-hmm. perquè la feina de la Maia ha estat molt ben feta, també, eh?
Sí, sí, ja ho dèiem, que és una delícia, no? Un atreviment, fins i tot, en aquesta època, no? Com deies, que una editorial doncs, aposti per fer doncs, aquests 4 volums enllaçats que, amb aquestes obres pictòriques.
Clar, que tot lligui, no? Que l'impressor digui, vale, jo ho faig, l'editor digui, vale, jo ho edito, la Maia diu, jo m'hi poso a treballar-ho, el museu diu, mira, jo t'ajudo, que hi hagi tanta gent... És molt difícil. Vull dir, és que jo crec que això tenia que ser, i quan les coses són és com la fruita madura que cau de l'arbre, doncs cau de l'arbre, tu.
Ja. Exacte. Saps? Calia aquest homenatge, no? I què et va portar també, Fina, doncs, a cedir els teus textos a la Fundació Arts i al Museu d'Art?
Bueno, són qüestions personals, però vull dir, jo sempre he sentit que la meva obra no era meva, no?, que era per la comunitat humana, i llavors el que tenia més a prop era el Museu de Sabadell, a més hi havia molt bona relació, i ja vam quedar d'acord d'aquesta manera. Uh-huh. I és l'única manera que... Perquè jo també sempre he entès que no volíem mercantilitzar amb el fent, o sigui, no sóc una professional que faig un producte i que el venc, no, perquè per l'atzar de la vida el plat de macarrons jo el tenia, doncs llavors fins estàs obligada a treballar per una altra cosa.
Quina generositat, eh? Això no sempre passa. Fina, un gruix important de la teva vida ha estat també molt nòmada, no? Viatjant, sí. Vivint a llocs diferents, com ara també ens explicava la Maia. Suposo que aquest viatge constant ha marcat també la teva obra. T'han canviat els diferents llocs on has viscut?
Home, pues, sí, el lloc... És que el desarrelament, encara que sigui un exili voluntari, a nivell del sentiment, el desarrelament hi és, saps? Vull dir que... I el desarrelament és un deixar el teu amor allà, no? I el que tu ets allà, i començar de zero en un altre lloc. Però, és clar, això t'enriqueix moltíssim, eh? Plores com un descosit. Però després... t'enriqueix moltíssim com a persona, de que ets la que ets a tot arreu, a la Xina o al Mau Mau, vull dir, és igual, eh? Ets la que ets i això és el que guanyes, el que perds no ho perds, i el que guanyes és moltíssim.
I llavors de tot això fas un bescanvi, perquè després tu als teus poemes també doncs veiem aquest homenatge a llocs com Mallorca, com Cadaqués, on vius des de fa temps, no? Què suposen aquests llocs per tu i també la nostra ciutat, Sabadell?
Bueno, perquè una mica la Maia ja ho ha explicat, que jo el que faig no és un art mercantil, sinó que faig un art cultura, i a més faig un art vivencial, vull dir, té que veure amb la meva vida, saps? Quan estava a França, els francesos em preguntaven, i tu què pintes? I jo deia, la meva vida, quina altra cosa puc fer? I ells reien perquè, però és que és veritat, quina altra cosa puc fer si no la meva vida, el que a mi, el que em passa, el que em va transformant, el que vaig sentint, el que vaig vivint. I llavors el que també volia dir, aquesta de l'amor és la gran força, és aquest amor entès com una obertura total i absoluta, eh? Aquesta és la força, no és un amor que tens a dintre, és un amor que tens per tot, per una immensitat immensa, eh? Aquesta és la força de l'amor.
Clar, sí, i això es nota, no? Com sentíem també en els teus poemes, que fas un clam doncs, a la naturalesa, a l'amor, a l'espiritualitat, no? Que suposo que tot està lligat d'una determinada manera.
Sí, perquè t'hi trobes. Vull dir, tu vas anant amb un camí interior i aquest camí es va desvelant i et va construint també. I tu vas traient d'allà sense saber, molt bé, però és com, ets com un instrument, no? Vull dir, jo vaig fer Belles Arts, vull dir, l'Acadèmia de Belles Arts Clàssica, la grecorromana, vull dir que aquesta mà sí que sap dibuixar i sap pintar, però ella sola ho fa perfectament. I llavors això és molt pràctic perquè és lliure completament, i llavors, però no lliure per pintar abstracte, que és aquesta idea anglosaxona que ens han donat els americans després de la Segona Guerra, no? Sinó que tingui un sentit, tot ha de tindre un sentit, no patxi-patxap.
Evidentment, i llavors per acabar, Fina, quin missatge li donaries a les persones o a les generacions que a vegades doncs, estan més desvinculades, no?, de tot això que parlàvem, més desconnectades?
Mira, que es busquin a ells mateixos, eh?
O sigui, ja els has donat molta feina, perquè és difícil, eh?
Sí, és difícil, però té premi, té premi, un gran premi, té. Sí, sí, és el millor, el coneixes amb ells a tu mateix, eh? Saber qui ets i que cada persona és un ésser únic i meravellós, de veritat, eh? Sí, sí.
Fina, ens ha encantat compartir aquest moment de ràdio. A veure si... No baixes molt, no? Suposo que per aquí, per Sabadell...
No, però bueno, faríem un esforç, també,
doncs,
eh?
Doncs et convido, de cara a la propera temporada, que vinguis i fem també doncs, aquesta tertúlia totes quatre des d'aquí, des de l'estudi. Et sembla?
Molt bé, estupendament.
Una abraçada molt forta.
Una altra per valtros. I moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Per acabar, després d'aquesta delícia, no? Quin encant. Sí. Expliqueu-nos també, si la gent ens escolta, si vol descobrir aquests quaderns, què ha de fer?
Doncs, per trobar aquests quaderns, s'ha de dirigir a la Fundació Arts.
Bé, es poden comprar via web, sí. I per tant, la Fundació Arts els envia. Uh-huh. O si no, s'envia un correu i els enviem també. És dir, en aquests moments no estan a cap llibreria. La Fina Miralles està a punt d'inaugurar una gran retrospectiva al Museu al MACBA de Barcelona. Serà la segona temporada, és a dir, a partir del desembre de l'any que ve, és a dir, molt aviat.
Doncs mira.
I en aquell moment sí que segurament els llibres es posaran a la llibreria del MACBA i es podran comprar directament. Però fins en aquell moment és molt fàcil. Es va a la web de la Fundació Arts, allà ja es posa Paraules Fèrtils Fina Miralles i des d'allà es poden comprar.
Només cal que ens escriguin, i la veritat és que, bueno, serà un gran descobriment per tots els lectors, perquè tots els companys de la Fundació estem enamorats d'haver fet aquesta obra.
Nosaltres al matí també ens hem enamorat i tornarem a parlar-ne de cara, doncs, al desembre, quan es faci aquesta exposició. Sí. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.